Tot costa.
Diu Flick que la Champions és més important que la Lliga, però alhora ha insinuat que Lamine Yamal serà titular al derbi. Si realment vol posar tots els ous al cistell de la remuntada, cada titular que jugui demà és una opció menys d'arribar al Metropolitano frescos per intentar el miracle.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 10 d'abril de 2026, la vigília del derbi barceloní de Lliga. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Girona obre avui a les 9, aquesta jornada de primera, al camp del Madrid, al Santiago Bernabéu. Els gironins són dotzens i si guanyen es podrien donar per salvats. Són baixa Benat i Blin, però en canvi està disponible Fran Beltran. El Madrid suma dues derrotes seguides amb el Mallorca i el Bayern.
El Madrid-Girona, evidentment, el podreu seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio a partir de 9:15, quan arrencarà el Tot Gira. Una estona abans saludarem al Bernabéu, al Solà i al Xevi Soler perquè ens facin avinents els 11 d'aquest partit.
I el Barça estaran pendents, òbviament, també d'aquest partit, perquè una derrota de Madrid deixaria els blancs a 7 punts a l'espera d'aquest derbi de demà. Per tant, encara amb més marge pels blaugrana i més opcions fins i tot de rodar per part de Hansi Flick. Aquest Barça espanyol al Camp Nou, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda, i Flick ha deixat entreveure aquestes rotacions. Gavi serà titular, ja ho ha anunciat, però també ha dit que Lamine Yamal jugarà d'inici. De Jong rebrà l'alta mèdica i podria tenir minuts.
De seguida, les consideracions de Hansi Flick prèvies a aquest partit amb el Ramon Salmurri.
L'Espanyol, per la seva banda, encara busca trencar la dinàmica de 13 partits seguits sense guanyar. No ho ha fet en aquest 2026. I una victòria com el Girona li donaria la salvació. Després sentirem Manolo, que no espera un Barça tocat pel fet de trobar-se enmig dels quarts de la Champions.
Amb el Sergi Andreu escoltarem l'entrenador de l'Espanyol. Ja vam repassar ahir que els blanquiblaus no han guanyat de moment de derbi a derbi. Avui especialment interessants la Lotto Hansi i la Manoloto.
I ja tenim data pel partit de tornada de les semifinals de la Champions femenines, ja ho diré bé, de la Champions femenina entre el Barça i el Bayern. Serà el diumenge 3 de maig a 5:15 de la tarda al Camp Nou. Hem de suposar que el Barça l'ha fixat perquè té garantit que el masculí no jugarà a aquella hora. Aquesta era la intenció. De moment, però, la jornada d'aquell cap de setmana on el Barça juga a Pamplona no és oficial, no està fixat l'horari.
I segurament ho serà fins que se sàpiga quins equips arriben a semifinals i quins no.
El Barça de bàsquet visita avui la pista del Mònaco en un partit decisiu a partir de 8:15 de la tarda. És la penúltima jornada de l'Eurolliga.
El partit a 8:00, la Transmi, el Tot Gira a l'Eurolliga, l'Eurolliga el Tot Gira en aquest cas a partir d'un quart. D'aquí a no res, abans de començar, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Un partit, evidentment, marcat pel sidral Pasqual de la setmana i per la novetat de Juan Núñez.
Doncs sí, els primers minuts de tota la temporada de Juan Núñez forçats perquè el Barça ha anat tenint lesions i la Provítola no jugarà, però Juan Núñez, per tant, és l'única baixa. Juan Núñez torna, Brizua la jugarà davant d'un Mònaco que ha passat problemes de pagament, però ara ja els paguen a tots, els que hi ha, perquè n'hi ha 9 o 10, hi ha només de jugadors, però els que hi ha són bons, entre ells Mirotić i Mike James.
I per què? No els hauran pagat, però tenen els mateixos partits que guanyats que tu.
Sí, però van anar líders durant l'època i el Palau van passar per sobre del Barça, però han baixat.
En tot cas, el Barça ha de guanyar avui. Això és una mica frontissa. Sí. Si guanya avui gairebé es garanteix el play-in, si perd avui queda fora de play-in.
Momentàniament. I s'ho jugaria tota la setmana que ve. Sí, està complicat el tema.
Partit importantíssim. De fet, en queden 2 per acabar aquesta fase regular i el Barça faria bé de guanyar-los tots dos. D'aquí a no res, Macià i Lloberes a l'aparell. Ernest, gràcies, bona transmissió.
Allà estarem, que vagi bé.
I a la Lliga Sobaldambol, el Barça rep des de les 7 de la tarda la de Mar de Lleó. Partit que podeu veure per Esport 3, una victòria blaugrana combinada amb una ensopegada del Logroño a casa contra el Bidasoa demà, faria matemàticament campions els blaugranes.
Al Palau hi és la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha començat això?
Doncs bé, portem 3 minuts de partit. De moment el Barça guanya 3-2. Han estat uns primers minuts de tanteig. El Barça està intentant posar una mica de ritme des del primer minut i com bé heu dit, el Barça arriba líder de la Lliga amb 23 victòries en 23 partits. i demostra doncs, una clara superioritat absoluta en aquesta competició. I una victòria més avui els aproparia encara més al títol de campions. Ara, minut 3 d'aquesta primera part, Barça 4, Ademar 2.
Doncs pendents d'aquest partit, que no podrà fer campió matemàticament avui al Barça, però sí que ho podria ser aquest cap de setmana, com explicava abans la Sònia. Fins ara, Míriam.
Fins ara.
Si demà no fallessin, el Barça podria aconseguir el títol dimecres a la pista del Conca.
No crec que vingui d'aquí.
No, realment.
Avui he descobert que Ademar vol dir Associació de Exalumnos Maristes. Ademar, de Lleó.
Interessant.
Molt bé.
Va, doncs, és curiós.
Sí, no, és molt curiós.
Tota la vida sentim parlar de l'Ademar de Lleó.
Jo pensava que era una marca publicitària,
sí,
de fet.
Sí, doncs ho pensàvem uns quants.
Sí.
Però Sal Morrín s'ha posat en el bon camí.
Sort d'ell.
Sort d'ell. El Masters 1000 de tenis de Monte Carlo. Definida la primera semifinal, és Zverev Sinner. I per l'altra banda, el Alcaraz espera rival del partit entre Bacheró i Àlex de Miñaur. El partit és en joc, un set per cada jugador fins al moment, 6-4, 6-3. Aquest segon se l'endut de Miñaur. Veurem com acaba aquest últim quart de final de Monte Carlo. En waterpolo, avui s'obren els quarts de final de la Lliga de Campions femenina, amb un partit d'anada en presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió de la competició, rebrà el Buliagmeni grec a 8:45 del vespre.
Quan arrenqui aquest partit, anirem a la piscina del Sant Andreu amb el David Ubach.
En futbol, serà l'endemà de l'anunci de la renovació de l'ala colomenc Eric Martel. El Barça ha fet oficial fa uns minuts la de Mamadou Touré, també fins al 2027. En ciclisme, pendents aquest diumenge de la Paris-Roubaix, on Pogacar buscarà fer història sobre els mítics llambordins. Si guanya, serà el quart ciclista en tenir els 5 monuments i el primer en guanyar-los de manera consecutiva. Has pensat en Núñez,
cuando
no?
Cuando se llovía, tuvimos que poner unos llambordins.
Sí, sí. Més enllà de Núñez, són a la Paris-Roubaix.
Jo hauria jurat, però sempre va bé aprendre que eren llambordes, però si són, clar, si són
no,
petits...
No, però són llambordins. Bé.
Deixa de Núñez.
Bé, llambordins correcte i és la traducció literal d'adoquín.
I llambordes no,
no, eh? Adoquín és llamborda. Això és segur. No, és molt millor que hagis pensat en llambordín.
Escolta'm una cosa, llambordí és correcte. Us ho ben asseguro
no,
que llambordí
segur,
és correcte.
Home, clar, si ho va dir Núñez, com no ha de ser correcte.
Va, i acabo amb golf, amb sort que tenim aquí l'expert en golf, Bernat Soler. Ahir va començar el Masters d'Augusta, el primer gran slam de la temporada. El nord-irlandès Rory McIlroy defensa el títol i col·lidera la classificació després dels primers 18 forats. No sé si hi ha alguna novetat en aquesta segona jornada que potser ja ha començat.
No, a la part alta, de fet, McIlroy encara ha de sortir a jugar, però la notícia del dia podria ser que caigués ja John Rahm definitivament. Ahir va fer molt mal la primera jornada. Ho està intentant maquillar, però no se'n surt, i ara mateix estaria fins i tot fora del tall, és a dir, que ja se'n podria anar a casa seva aquest mateix divendres.
El Golden Ram, des que se'n va anar al LIP, ni al torneig de Vallromanes. En fi. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, en el qual, a més, parlarem amb Anna Casaramona. Ahir ja us vam dir que la mítica jugadora d'hoquei, ara a les files del Palau, ha anunciat el seu, la seva retirada al final de temporada, i avui, abans d'acabar el Tot Costa, i parlarem, però també és el dia en què tenim no una, sinó dues preguntes per a la nostra audiència.
Avui us pregunteu si faríeu moltes rotacions, us preguntem si faríeu moltes rotacions a l'11 del Barça al derbi, i us oferim tres possibles opcions al missatge de Twitter, Instagram, bé, avui només Twitter. Sí, alguna o no, equip titular. Sí, que només la pregunta està penjada i publicada a Twitter. A Instagram hem decidit que no. Per tant, faria moltes rotacions a l'11 del Barça al derbi? Sí, alguna o no, voleu equip titular. Tres opcions. I l'altra pregunta que us oferim, aquesta potser més dirigida als aficionats de l'Espanyol, l'empat és un bon resultat per l'Espanyol derbi? Aquí, binària, sí o no? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada, insisteixo, a Twitter i enviar-nos les vostres reflexions. Cap de les dues està a Instagram. Per això he insistit
bé.
Que avui han d'anar a buscar-nos a Twitter si el que volen és comunicar-se amb nosaltres.
És la nova política de xarxes.
Perquè avui, ara hi haurà... Bé, avui hem entrevistat... No sé si ja ho ha explicat el Costa, no? Hem entrevistat Dimitrovic i hi haurà...
No, m'havia oblidat de dir-ho.
Hem entrevistat Dimitrovic, hi haurà reels a l'Instagram, Instagram, vull dir, s'ha de ser selectiu, Instagram, no pots allò...
Massa cansa.
Sí,
molt, molt bé. Doncs efectivament, avui parlarem del derbi amb els nostres col·laboradors, amb el Salmo, amb el Sergi, però també amb Marco Dimitrovic, el porter de l'Espanyol, a 24 hores d'aquest partit de demà al Camp Nou. Des d'ara i fins a 9:15, quan cedirem el testimoni al Tot Gira del Madrid-Girona. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Bernat Soler, cap de golf i de llambordins del Tot Costa, bona tarda. No,
mira, com insisteixes, em tornaré a referir a un dels clàssics del Tot Costa, que és Sergio Ramos, en què la ignorància és molt atrevida, i us confirmo que llambordí apareix al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Llambordí o llamborda es pot utilitzar.
Ha dit el contrari.
No, sí, heu dit el contrari. No, heu dit que era llamborda, adoquín. Adoquín és o bé llambordí o bé llamborda.
Assistim a un moment banya. No? A tota la vida de Déu, una adoquín ha estat una llamborda. A
partir... També és correcte llamborda.
D'acord, sí, ningú
com va dir bé Núñez en el seu dia.
Ah, això mateix. Ja ho hem dit, que Núñez, si ho havia dit Núñez, estava ben dit. Lady Gemarrero, bona tarda.
Bona tarda. Què li feu avui a la...
Està de molt mal humor. Ja fa dies que no...
No em busquen. No, sí, no? Tot el dia que porta a buscar-me.
Estic segura.
Ja fa dies que la cosa no va bé.
Perquè el teu caràcter sempre és molt bo, i si estàs així és per alguna cosa, perquè t'han fet alguna cosa.
Evidentment. Senyor Oriol Domènech, bona tarda. L'home tranquil. Ell ni s'ha immutat, ni amb els llambordins, ni amb el golf, ni
amb... Ha fet alguna canyota amb les preguntes. Jo no sé si li han acabat de convèncer.
No estàs conforme amb les preguntes?
Home, la de l'Espanyol.
És molt òbvia,
no? Vens de... Depèn.
Hi ha algun seguidor de l'Espanyol que digui que no és un bon resultat?
Home,
empatar al Camp Nou?
En el context del partit de demà, amb el Barça
guanyar, no?
Pensant en la Champions, jo crec que si no guanyes demà, potser estàs 15 anys més sense guanyar.
Si tu li fas una pregunta al seguidor de l'Espanyol, quants de vosaltres signaríeu l'empat, quin percentatge sortiria?
Això segurament...
El 99,8%?
Jo crec que no tant.
Si tu creus que era un percentatge d'aficionats de l'Espanyol que no signaria l'empat.
Jo, si fos aficionat de l'Espanyol, pensaria que ho guanyo demà o m'estaré un bon temps sense tornar a guanyar el Camp Nou. Però és veritat que hi ha una altra manera de mirar-s'ho, que és no guanyo des del desembre, empatar demà al Camp Nou, rua. Això, doncs, d'aquí una estona sabrem com ho veuen els aficionats de l'Espanyol. Hi ha molta disconformitat avui, això avui serà molt complicat, i per acabar de complicar-ho més, avui hi ha tutoria.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista ha jugat en dos clubs que tenen una gran rivalitat. Qui és?
Busquem algú que ha jugat en dos clubs de gran rivalitat. Bé, això queda molt obert, eh? Ja, d'aquí una estoneta...
Messi i PSG-Barça tenen gran rivalitat europea, no?
No, crec que podem afirmar que no
és Messi.
Que no és Messi. Va, recordem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
El president del Comitè Olímpic Japonès, encarregat dels Jocs de Tòquio 2020, el senyor Tsunekazu Takeda, ha anunciat que retirarà el juny sense portar a terme la cita olímpica.
Tsunekazu dimiteix, però els Jocs Takeden a Tòquio. De tot plegat, des d'ara...
No m'ho puc creure que faci...
Tot costa una dècada.
Sensacional, una mica, per distendir l'ambient. Avui ja, en general, ja amb el... Està l'ambient carregat i una mica d'humor s'agraeix.
Has vist que m'han verificat, tio?
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tothom té un amic que fa coses, o pinta, o fa música, o bé passa gana. Potser somia en gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya. Reunions a les 12, concerts a les 12, doble com la Hannah Montana. Actors servint copes, fent hores i hores, la vida d'artista és precària i tota mi gente se mueve. Com poden ser busquen els cheles.
Aquest que sentiu és en Jung Rajola, que és l'artista que... Qui vol dir això? El ciclista? Ah, té raó, que és la cançó de la Volta. Ja deia que em sonava d'alguna cosa, estava pensant ara, perquè el Salva...
No, ciclista no, i cantante.
El Salvam estava fent el gest com dels pedals i dic, ara no hi queia, i efectivament ha estat la cançó oficial de la Volta a Catalunya aquest any. I direu, home, i per què comencem el programa així? Doncs perquè avui un dels punts principals del programa és passar per Rubé, on hi tindrem ja l'Isaac Vilalta, pendent d'aquesta gran cita ciclista del cap de setmana, on Pogacar podria aconseguir l'únic monument que li falta. Però abans d'arribar-hi...
Es diu Rajola, el cantant?
I un llambordín.
La família.
És molt dolent. Tu eres malo, para decir... Va,
què us passa avui, en sèrio?
No, fatal. És que no acabarà bé. Això no acabarà bé. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El Salmo i el Sergi seran els responsables de fer-nos escoltar els dos entrenadors de Barça i d'Espanyol abans de jugar el partit de demà a 6:45 al Camp Nou. Per localia començarem amb Hansi Flick. Salmo, què diu l'alemany?
A veure, les portes del moment decisiu de la temporada, amb 7 punts d'avantatge respecte al Madrid al capdavant de la Lliga, el Madrid jugant avui contra el Girona, sent un derbi, jugant a casa, i Flick sense ser un gran amant de les rotacions, però a la cantonada, el Xoló amb el 0-2 al marcador. Per tant, bona part de la roda premsa d'avui ha girat al voltant de l'11 i de les possibles rotacions. Flick ha deixat entreveure rotacions, però sense massa canvis. Per exemple, pel que ha dit Lamine Yamal a punt de ser titular, no hi ha hagut cap futbolista del planter que hagi pujat avui a entrenar amb el primer equip, ni tan sols Tommy Marquès, només hi eren Álvaro Cortés i Xavi Espar, que són futbolistes que fa temps que estan en dinàmica del primer equip, però al mateix temps, quan se li ha preguntat si farà rotacions, ha dit que trauran un equip fantàstic, que han de cuidar els jugadors com ho fan sempre, que Gavi serà titular, veurem quants minuts sobre el terreny de joc, i que Frenkie de Jong començarà la banqueta i veurem quants minuts pot tenir. A partir d'aquí, dues reflexions de Hansi Flick en aquesta prèvia del derbi contra l'Espanyol. La primera, precisament en la primera resposta de la sala de premsa. Ha sortit Hansi Flick, li han preguntat pel derbi i ha dit això.
Tothom sap com d'important és per a nosaltres, pels jugadors, molts formats al planter i que saben què vol dir jugar contra l'Espanyol, pel club, pels aficionats. És un derbi, juguem a casa i vull guanyar.
Després, Hansi Flick ha insistit en aquesta idea de guanyar el partit de demà i de la transcendència que té. Però, en un moment donat, li han preguntat al tècnic per la, diguem-ne, la disjuntiva Lliga Champions i quina competició prioritza. I aquí Hansi Flick jo crec que ha estat un punt sorprenent perquè ha reconegut que la Lliga és la base, però que la Champions és el que computa.
La Liga és the basis. Is that why you're playing Champions?
La Lliga és allò més bàsic. Per això juguem la Champions, per la Lliga. Però el somni per tots els jugadors, club, fans i entrenadors és guanyar la Champions. Per això som aquí. Hem de fer la feina del dia a dia i això és la Lliga. Però al final el més important és guanyar la Champions. Per això som aquí.
From the players and from the club, so... Oh, this is why we're here.
Jo estic d'acord amb el Salmo. A mi m'ha sorprès aquesta resposta de Flick. Primer perquè, per exemple, contrasta amb respostes de grans entrenadors anteriors. Guardiola, Zidane, per exemple, sempre deien que la Lliga era el més difícil i el més important. I perquè no ens enganyem. Ara el més còmode per Flick seria dir que el més important és la Lliga perquè el més normal, ningú renuncia a res, però el més normal és que dimarts te'n vagis al carrer. I a mi m'ha sorprès.
I que acabis guanyant la Lliga. Diguem-ne que també seria una manera de posar en valor, no?
Sí, sí. No, home, és que la Lliga, jo...
Per això,
si no hi ha un accident...
Però és el més honest de tots.
Que sí, no. Sí.
Sempre que tots aquests entrenadors, com tu l'has citat, i molts més, han dit que la Lliga sempre és la més important perquè és el torneig de la regularitat, jo els hi preguntaria, tu què prefereixes, guanyar la Lliga o la Premier, o la Lliga francesa, o la Bundesliga, o la Champions,
i en
privat tots et dirien guanyar la Champions.
Però són coses diferents, perquè una cosa és que la Lliga és el que et marqui el to de la temporada i fins i tot que sigui el que et demostri si has estat bé tot l'any,
i
la Champions pot ser el títol més il·lusionant. Probablement és el que tots volen guanyar. Però el títol que marca el com has estat tu durant l'any és la Lliga, i per tant l'important...
Això estem d'acord, però aquestes declaracions de tots aquests entrenadors que sempre parlen de la importància de la Lliga sempre s'han declarat més a favor de guanyar la Lliga que de la Champions.
Sí, però,
i en el fons, que això no és real.
A mi el cas que em flipava era el de Zidane, que va guanyar més Champions que Lligues, i que l'any que va guanyar la Lliga va dir no, és que per mi el que té més valor i és més difícil guanyar la Lliga. Jo pensava, home, Vull dir que ell també tirava pedres contra la seva taulada, sí, i si també l'honora.
Si tu ara fes una enquesta a la plantilla del Barça, què prefereixo guanyar, la Lliga o la Champions?
És el que ha dit Flick.
No hi hauria...
Bàsicament perquè la Lliga la van guanyar l'any passat.
No l'haguessin guanyat l'any passat.
I alguns n'han guanyat dues en tres anys, i evidentment la Champions...
Ni que no tinguessin cap.
L'última Champions, Lamine no, devia anar preescolar. Vaja, jo crec que és bastant normal, però a la vegada jo crec que...
La Champions és el que més il·lusió i més mou el món del futbol. Sí. Aficionats, tots els que hi treballem al voltant, sí, i evidentment els futbolistes.
Claríssim.
És que a més t'ho reconeixen quan surten allà i aquell himne.
Sí,
i...
com a il·lusionant no hi ha dubte, però un entrenador no només valora...
Però és que no és il·lusionant també, és que és prestigi. És a dir, tu ser campió d'Europa, ser campió de la Champions, és una cosa que en el currículum et pesa moltíssim.
Quan et retires no et diuen, no, has guanyat 8 lligues. No, diuen, ha guanyat 3 Champions.
És veritat.
Sí, hi ha una sensació també d'assignatura pendent després del que va passar la temporada passada, del sopapo amb l'Inter.
Però veus que...
Jo crec que la temporada passada tothom es veia... Va haver un moment que tothom es veia a la final i en el primer any de Flick i en aquesta sensació com d'exuberància i d'un equip tan jove, i se les ha quedat ahir la cosita de la Champions.
Bé, i que en el cas del Barça no l'ha guanyat des del 2015.
Aquesta és la clau.
Cada any que passa, necessitat és com més imperiosa.
I que també la Liga està a la butxaca ja. O sea, que la sensació és la Liga ja, vamos, o sea, han de fer un tremendo desastre.
Per mi encara té més mèrit el que diu Flick, perquè és que bé, ell ha de creure en les possibilitats del seu equip, però jo crec que és evident que el Barça no és el favorit per guanyar la Champions. Ni ho era l'any passat, ni ho és ara. És a dir, no és com el 2015, que allò era a l'All-Stars. Ara tens... Bé, jo crec que has fet un projecte superil·lusionant, però amb més pinta de futur que de present. Vaja, jo miro els altres equips amb qui competeixes i em semblen que tenen més opcions. Ja ho vam comentar ahir, que tu veus jugar al Bayern i al PSG aquesta setmana i dius, jo crec que no estem en el mateix grau, però, en fi...
També crec que és una manera d'automotivar-se. És a dir, aquell que es deia en el Madrid també en les remontades, que les remontades comencen quan es termina el partit d'anada, perquè tots els missatges que surtin del vestidor són d'aquell palo. O sea, evidentment no són els favorits i és l'Atlético de Madrid, però és la sensació de fer bullir la olla, de fer xup-xup i de... No, van anem a por la Champions.
Bé, a la Champions ja hi arribarem, tindrem temps de parlar-ne dilluns, dimarts, i si Déu vol, encara una eliminatòria més. Pel que li heu entès avui a Flick, us imagineu un Barça més aviat titular demà amb alguna rotació? Us imagineu moltes rotacions? Quina fila us fa? Això us ho preguntarem a la Lotto Hansi. Què faríeu vosaltres?
Jo no posaria en risc el partit, perquè entenc que el desafiament de dimarts a Madrid és molt gran i necessita els jugadors descansats, però la Lliga, tot i que tens avantatge, més val no fer bromes. Jo faria una cosa intermitja, és a dir, no proposaria, com tu, que juguessin els cadets, però...
Sí, Joan Garcia, 3 infantils, 4 cadets i 2 prebenjamins.
Ah, jo faria... Jo potser 4 o 5... No, 4 canvis potser sí que els faria, però intentaria mantenir la base dins de la base que es pot mantenir amb tots els lesionats que hi ha. Però no faria una superrevolució, jo.
Aviam, amb 7 punts d'avantatge respecte al Madrid, la lògica et diria que hauries de posar 11 suplents. Perquè a més tens el factor de que només queden 3 dies per la partida tornada, però aquí hi ha dos temes. Una és el resultat de l'anada, que és negatiu, i jo penso que has d'anar al Metropolitano amb una bona ona, amb una bona sensació, i això mereix que demà tinguis que guanyar i amb un bon resultat, i que els jugadors estiguin contents i que vagin amb ganes perquè l'equip està decaigut. I l'altre és el rival, que és l'Espanyol. És a dir, si tu demà juguessis contra el Getafe, contra el Mallorca, contra l'Osasuna... Per mi l'alineació seria diferent que la que serà contra l'Espanyol.
És a dir,
Flick sap que és un derbi, que és una partida important per l'afició, que s'ha de guanyar, i per tant jo crec que hi haurà menys rotacions de les que hi hauríem contra un altre rival.
És a dir, des del teu punt de vista prioritzes el fet d'arribar en dinàmica guanyadora per damunt de no carregar els jugadors en un partit més.
Si tu
dimecres
que si s'ha acabat 1-1 i demà jugues contra el Getafe, jo demà jugaria amb 11 suplents.
Totalment d'acord.
Però el resultat de l'anada i el rival que és... Em fa pensar que serà un equip més titular. Que
jo crec que Flick no canviaria, és una suposició. Tinc la sensació que el que faci Flick no variarà perquè l'altre dia fos un 0-2 o un...
El que sí que pot fer variar és que faci avui el Madrid.
Això exacte, potser sí.
Sí,
això
el factor del Madrid avui.
Això potser sí.
I el Madrid ara després...
De la distància, és a dir, si el Madrid es deixa punts, tu encara tens més coixí. Vull dir...
sí. Després anirem al Bernabéu amb el Solà, però el Madrid ja ha fet oficial el seu 11 i no fa rotacions tampoc Arbeloa. És més, Tchouaméni, que està sancionat contra el Bayern, no juga avui perquè juga Camavinga, que serà qui jugarà contra el Bayern. I per tant, opta, sí que fa alguna rotació, si vols veure, sí, perquè és veritat que hi ha Asensio i Fran García i Carvajal als laterals, i això veurem com ho fa a Munic.
Aleshores canvia tota la defensa.
Però és que el Marín sí. Es pot permetre...
Però del mig del camp endavant és jugant...
Bellingham...
Mira, Bellingham sí que hi és, i aquí hi ha el dubte de si mantindrà Thiago Pitarco o no.
El que deien a Madrid és que la idea era banc de proves, que m'avinga Bellingham perquè tot això s'assembli a dimecres.
Sí, Mbappé, Vinícius, òbviament titulars.
Després ho acabem de comentar amb el Solà i el Xevi.
Jo crec que Flick no farà molts canvis, però jo faria molts. Faria gairebé tothom. El Barça està fosc. O sigui, està fosc. Sé
fosc.
Que és el... Sí.
Fundida, vols dir?
Sí.
Fosc.
Fosc.
No, fosc.
Sense la C.
Sense la C? I què és fosc?
Fosc és oscuro.
Això mateix.
Vale.
Fosc és fundido.
Vale.
Fosc.
A veure, hi ha moments... Hi ha moments
que... Volia dir sense la C.
Fosc. Hi ha moments que està fosc i fosc, però crec que volies dir fosc.
Una mica fosc, una mica fosc.
També. I... Ja se m'ha ido.
Que veus el Barça fosc.
Sí. I amb jugadors que necessiten un descans. I demà és un partit... O sigui, és que el Madrid no fa tants canvis perquè no es pot permetre perdre. Però el Barça sí. El Barça té una diferència molt gran.
Però no es pot permetre perdre contra l'Espanyol.
Sí, però...
Excepcionalment, jo crec que en aquest cas sí. Bé, no, però és que depèn de l'alineació que presentis. Tampoc vol dir que hagi de perdre el partit obligatòriament, eh?
Evidentment.
Estem parlant...
I donar descans, i si el partit es posa una mica fosc, pues...
Ara sí, el partit...
Home, en aquest sentit, jo estic convençut amb Flick, com altres entrenadors, en aquestes altures de temporada, quan fan l'alineació, abans parlen amb metges, amb preparadors físics, amb recuperadors, per saber amb quins jugadors mereixen descans o no. I si hi ha algun que està amb l'alerta vermella... Aquest segur que no jugarà.
De seguida la Lotto Hans. I abans, Salmo, avui s'han trobat els entrenadors i tot cordial.
Sí, molta cordialitat. Ha estat una breu sessió fotogràfica al camp Tito Vilanova, on també hi era Joan Laporta, que ha anat de la mà de Deco i Alejandro Echevarría. Demà hi ha dinar directives al torneig de tenis a l'Open Bank Sabadell.
I Flick ha agraït al club que hagi fet la queixa formal.
Sí, sí. La carta que hi fèiem referència, que explicava la Laia, que el Barça havia enviat a la UEFA, Flick ha estat molt agraït al gest per part del club, dient que és una senyal explícita del suport que li donen tant a ell com als futbolistes.
Molt bé. Doncs això és el que ha passat a la sala de premsa del Barça, amb la posterior trobada entre entrenadors. Ara, de seguida, escoltem Manolo González, però abans... per al·lusions de tot això que comentàvem, Lotto Hansi.
Lotto Hansi.
Clar, tots podem intuir que hi haurà 3, 4, 5 canvis. Aquí la cosa és saber encertar quines posicions Flick decidirà fer les rotacions. En principi, tots coincidirem que Joan García a la porteria.
Per cert, no, només una cosa. De Jong entrarà a la llista, Bernal no, oi?
No.
D'acord, no. Per centrar les...
Bernal encara lesionat, i De Jong ha dit...
Que la banqueta.
Que tindrà però minuts, exacte, però no el conteu pel vostre 11 inicial, si Flick no ha enganyat avui. D'acord, doncs anem a la defensa, recordant que Cubarsí està sancionat per dimarts, per tant, suposo que teniu Cubarsí, i 3 jugadors més. Qui fa parella amb Cubarsí a l'eix de la defensa?
Araujo.
Gerard Martín.
Jo tinc Gerard Martín, també.
Gerard Martín.
3 Gerard Martins i 2 Araujos. Els que situem Gerard Martín a l'eix de la defensa és perquè situem Araujo al lateral dret.
Correcte.
Qui teniu de lateral dret, vosaltres?
Koundé i Valde.
Koundé i Valde.
Koundé i Cancelo.
Jo tinc Valde també, a lateral esquerra, 2 Valdes, un Cancelo.
A l'esquerra Valde i a la dreta Araujo.
Sí, Araujo ja m'ho dit.
El mateix.
Doncs hi ha un 11 que consensuem el Bernat al Costelló, que és Araujo, Cubarsí, Gerard Martín i Valde, i després hi ha el vot particular de l'Oriol i de la Gemma, que aposten per Koundé i per Cancelo, has insistit tu, sí, en aquest cas, eh? L'Oriol Cancelo i la Gemma
Cancelo, Koundé. Vaja, el va haver de canviar l'altre dia, però no podia dir Fava. Si... Vaja, una altra cosa és que...
Tu creus que serà titular Cancelo contra l'Atlètic de Madrid a la tornada?
Sí.
Home,
doncs...
Una mica clar, descans.
Aquest està fosc.
Tu vas...
aquest no està fosc, però està fosc.
No està fosc, però està... Bueno, l'altre dia va canviar i te'n recuperes, Valde. Bueno, no sé.
L'Oriol va rebentar.
Fins que duri.
Vinga, anem al mig del camp. Aquí Flick també ens ha donat una pista, amb Gavi titular. Per tant, ens falten dues posicions. Jo he situat Eric i Fermín.
Jo també.
Jo, Eric, crec que no.
No?
No.
Fas descansar, Eric?
Sí, és que Eric, a més, és imprescindible per dimarts.
I qui poses?
Gavi, Pedri i Fermín.
Gavi, Pedri i Fermín. Pedri no és imprescindible per dimarts.
Sí,
Pedri,
però ja no
va... Ja, és veritat que va jugar 45. Va jugar 45, tens raó. Sí.
Jo he dit el mateix, Gavi, Pedri i Fermín.
Caçador, Gavi, Olmo.
Caçador, Gavi, Olmo. D'acord. Situes Fermín al davant?
No, Fermín ha de dormir.
Però va jugar a mitja horeta l'altre dia.
És igual.
El fas descansar, eh?
45 minuts va jugar.
Ah, 45 minuts, tens raó, que va entrar precisament per Pedri. I al davant, aquí la Minya Mal ha deixat entreveure Flick que serà, sí, titular. Ens queden dues peces. Jo situo Ferran i Rashford.
Jo també.
I Lewandowski i Ferran.
Ferran i Rashford.
Per tant, aquí el vot discrepant és l'Oriol. Bé, doncs veurem, perquè ens ha quedat un 11 similar en algunes posicions, però crec que ningú ha... Vull dir que dels 5 no sé si hem coincidit. Crec que no.
No.
Cadascú té les seves rotacions. Veurem demà qui encerta.
Molt bé, doncs això ho sabrem demà als vols de 6:15, quan estigui a punt d'arrencar la TDT a Catalunya Ràdio. Ara hem d'escoltar Manolo González. Nostra vocació de programa musical, us presentem una novetat d'avui de U2, que ara hi ha YouTube, que ja fa un temps que tornen a sonar com U2 i la veritat és que s'agraeix bastant. Sergi, què ha dit Manolo González a la prèvia del derbi?
Mira, la roda de premsa de Manolo, a diferència de la de Flick, pel que sigui, no s'ha parlat gaire de discernir entre competicions i de rotacions. Tota la carn a la graella. Demà, partit importantíssim, i més per un espanyol que fa molts dies que no guanya, moltes setmanes, no vull recrear-m'hi perquè tinc la sensació de dia de la marmota. Motivació extra i jugadors amb confiança alta, malgrat els números, per intentar trencar aquesta ratxa al Camp Nou, per què no, aprofitant aquest moment del Barça, no? A Manolo, de fet, li han preguntat en quin lloc, és una curiositat, si voleu, més que cap altra cosa, en quin lloc situaria una hipotètica victòria al Camp Nou en un rànquing dels seus grans hits com a entrenador de l'Espanyol. Aquí poso en context que Manolo sempre ha dit a la sala de premsa que l'ascens a primera amb l'Oviedo contra l'Oviedo la nit de Sant Joan, la permanència contra les Palmes i la victòria contra el Madrid a la Lliga són els seus grans partits com a entrenador de Madrid, de l'Espanyol, si guanyés el Camp Nou, en quin lloc el situaria?
El número 1, sense dubte, vamos, ho tinc claríssim, això. O sigui, demà l'equip guanya allà, pel que significa. Primer, per tornar a guanyar el camp del rival, i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també, faltant les jornades que falten. Llavors, penso que seria una alegria doble per tots els pericos.
Veus, Oriol, Manolo no firma l'empat.
Tu creus que no firma?
No, jo crec que no.
No, ell diu que no, però...
Tu saps si el firmaria?
Oh, no? I tant. Jo crec que...
Tu creus que Manolo no firmaria l'empat, eh?
Jo crec que Manolo, en un sopar entre amics, avui signa l'empat. Com a entrenador de l'Espanyol no pot sortir a dir que signa l'empat.
No, clar. Parlem de la sinceritat.
Sí, sí.
Del
sí,
que realment
jo,
ell...
A veure, interiorment, no amb ell un prou, puntet, no conec, li va bé, no?
No el conec prou, però estic convençut que signa l'empat com el signen el 99,9% de l'afició de l'Espanyol.
Mira, ell ha dit 99,8. I has pujat una dècima.
És igual, però vaja, em sembla, eh? Em sembla. Vull dir, un camp on en els últims 50 anys hem guanyat dos cops, no signa un empat, ho trobo un... Bé.
No t'escalfis.
Temerari, Sergi, temerari.
Pels que feu mal fet i no escolteu habitualment les transmissions de l'Espanyol a Catalunya Ràdio, el Sergi habitualment al minut 6-7 de partit ja firmar l'empat.
No, fora de casa, qualsevol... fora de casa.
D'acord.
A casa no.
Anava a dir en qualsevol casa. Circumstància, menteixo. Els partits a fora de, sí, de casa.
Mitjana anglesa. Escolta, saps a què s'agaferren, ara parlem de futbol? Mm. S'aferra molt Manolo i els jugadors el fet que quan l'Espanyol de Manolo ha jugat contra el Barça, especialment en el partit del mes de gener, ha sabut jugar-li. Ha trobat coses i maneres i armes i recursos com per plantar cara com a mínim, no? I fins i tot en el partit de Montjuïc de fa un any i escaig, també va tenir fases en què l'Espanyol va jugar de tu a tu al Barça. Bé, això, el fet que ve l'Espanyol d'un empat a zero, de tornar a deixar la porteria a zero al camp del Betis. Bé, hi ha certs aspectes tècnics i futbolístics que fan pensar que es pot rascar alguna cosa del Camp Nou.
Últimamente el equipo no está mal, al contrario. A partir de ahí, los detalles que nos han penalizado muchas veces, el otro día en Sevilla contra un rival con un potencial grande fuimos capaces de minimizarlos bastante y es lo que tenemos que intentar hacer mañana. Volver a ser un equipo competitivo, fiable, esté muy bien colocado. El otro día el equipo estuvo muy bien a vigilancias, no se fue arriba sin cabeza como nos ha pasado en un partido que hemos querido ganarlo antes del minuto 50, por decir algo. Entonces creo que el equipo en ese aspecto, si mañana está ordenado y sabe jugar el partido, le vamos a competir bien al Barça, seguro.
Per cert, ell no se'n refia gens, bé, és, també és el cada dia, del fet aquest de les rotacions, del partit que cau al mig i no la mitja, res. Diu que demà el Barça serà més competitiu que, o igual de competitiu que qualsevol altre derbi, i que jugui qui jugui, doncs la dificultat serà la mateixa, l'exigència de tres coses la mateixa.
A l'Espanyol, Puado, evidentment, baixa.
I Riedel, sancionat.
I la resta, hi són tots.
Hi són tots, sí.
Fins i tot Piquel, que ja ha tornat.
Sí, Piquel ja ha tornat.
Molt bé,
sí, sí.
Ben tornat.
Piquel, i et puc assegurar jo que no serà titular demà.
Piquel es diu Charles, també?
Charles, Charlie, li diuen.
Charlie.
Charlie, sí. Bé, ara he dit això a la brava, però vés a saber.
Piquel estava, diríem, entre cometes, segrestat per la seva federació, sí, celebrant, sí, la classificació, sí, pel, sí, Mundial,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És bastant bèstia, això, eh? Sí, sí. Que ha passat, perquè...
Sí, els van obligar a quedar-se.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
A ell, a Bacambú, República del Congo.
Sí, 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 també. República Democràtica del Congo, sí, sí.
Que són molt democràtics, sí, com demostren.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs... Però aleshores per què l'Espanyol responsabilitza Piquel?
No, no, l'Espanyol ha demanat explicacions a la Federació del Futbol, uh-huh, també a la FIFA, i bé, i ha plantejat una sèrie de recursos on també hi ha el jugador, bé...
Clar, és que això ara no és el tema, però té collons perquè que se t'acudeixi a tu no permetre que un jugador vagi una setmana amb la selecció. En canvi, la selecció et pot segrestar el jugador una setmana. En el cas de l'Espanyol no li ha afectat un partit, però Bacambú va perdre el partit d'ahir d'Europa League.
L'Espanyol també.
Ah, clar, de la setmana passada. Sí, 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 tens raó.
Sí, Bacambú tampoc no hi era.
No, és que Bacambú s'ha perdut dos.
Doncs mira, el de l'Espanyol.
Clar, és de jutjat, és de juzgat de guàrdia, que diria el Muñoz.
Sí, sí.
Va, Manoloto.
Manoloto.
Ets...
Això ho hem de canviar.
Sí, sí.
Hosta, és molt putre. Error... És molt putre, això.
Sí, sí, efectivament, error tècnic.
Sí, sí, home, això s'ha de canviar. És que a més estic fatal aquí. Té la xarrotada aquesta.
No, és veritat.
No t'agrada.
Ara ja... Això jo crec que és del teu jo anterior. Ara sí, ja he investit com a narrador dels, sí, partits, home, de l'Espanyol, no, director, no, de la Champions a Catalunya Ràdio. Clar, la veritat és que
no
això...
No estem per acudits,
no, no,
a Can,
ja,
Sergi.
Escolta... Jo crec que jugarà Dimitrovic a la porteria. En lloc de Riedel no hi ha gaires opcions. Calero i Cabrera seran a parelles centrals. Omar i Romero els laterals. Mm-hmm. El doble pivot, Urco i Pol Lozano. Edu Expósito per davant, a la mitja punta. Deixa'm les bandes pel final, vale? La referència en atac per mi tornarà a ser Roberto, mm-hmm, tot i que aquí que venia jugant molt, jo crec que continuarà jugant Roberto. I banda.
I tot i que Roberto no pot tenir un bon record del derbi de Cornellà.
No.
Perquè va fallar més que una escopeta de fira, pobra.
Sí. Veurem, eh? Pot ser que jugui Quique, però jo crec que donarà continuïtat a Roberto. I llavors, les bandes. El dia del Betis van jugar Dolan i Engonge. Mm-hmm. Jo crec que un dels dos caurà, segur. Em fa l'efecte. I crec que serà Engonge. Crec que Dolan jugarà i que a l'altra banda, aquí és on hi ha, per mi, el gran dilema. Veure, jo crec que potser apostarà per Pere Milla. Que el veig un jugador que per un derbi,
per tant,
pot tenir l'espurna aquesta que potser en Gongue ni li va ni li ve.
Per tant, l'11 s'assemblarà molt al del partit d'anada.
Ostres, no el tinc al cap, aquell,
sí,
dia.
Jo crec que, sí, van jugar Urco i Pol. Sí? El que no recordo si va jugar Edu Expósito, però jo diria que sí, la resta són, sí, els mateixos, perquè en Gongue encara no havia arribat.
I jugaven Cabrera i Calero també, els centrals?
Mm. Això no t'ho sé, no t'ho puc confirmar ara. Ara de seguida, ho...
Sí, no sé, per mi el principal dubte és això, eh? Si fa algun canvi serà, jo crec, més aviat a la banda, a una de les dues bandes.
Molt bé. Doncs això és a grans trets el que dona de si la prèvia d'aquest derbi. De seguida, insisteixo, la conversa que hem mantingut avui amb Marco Dimitrovic, el porter de l'Espanyol. Si el Salmo i el Sergi no han d'afegir res més...
No.
No?
No, no.
Gràcies a tots dos.
Que vagi molt bé.
Farem una pausa, però ja sabeu...
Tenim la foto de redactors, no?, com els entrenadors, doncs és també la foto.
Clar, però ells porten el mateix micròfon, no poden, no?
Bueno, donin la mà.
És veritat. Molt bé, doncs ara quan surtin aquí fora, el Nil Vía els hi farà una
que
foto.
Que seguiu amb la bona tarda.
Molt bé. Que vagi bé, Salmo. Ànims, sort.
Igualment.
Nosaltres farem una... Farem una pausa, però la pausa dels divendres ja sabeu que vam entrapar de tutupista.
La tutoria. Pista número 2.
Internacional que ha jugat a la Lliga Espanyola. Qui és?
Ha jugat en dos clubs de gran rivalitat i és un internacional que ha jugat a la Lliga Espanyola. Bé, uns instants per la reflexió. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però... Més a Bricodepot.es.
Retards, avaries, accidents...
No saps quan arribes? No pots planificar.
Rodalies acumula incidències dia rere dia.
Dues administracions, una operen els trens, l'altra gestionant la infraestructura, que no s'entenen.
No s'ha invertit prou en els últims anys.
Cal, com més aviat millor, recuperar aquesta cultura del manteniment.
Un dia més a Rodalies, a veure què ens trobem demà.
Rodalies, la història interminable. 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta la contracoberta a les principals plataformes.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest divendres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandono d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Kill Bill torna al cinema.
I a la finestra indiscreta ens endinsarem en l'univers d'una de les millors pel·lícules de Quentin Tarantino. Bang, bang. Any more
subordinates for me to kill? Una història de venjança que el temps ha convertit en una icona feminista avançada al seu temps.
I també en una pel·lícula que reivindica, com poques, l'amor al cinema més popular.
Arts marcials, espagueti western, thriller, comèdia negra, intriga, acció, la barreja de gèneres més magistral de Tarantino.
I també parlarem de la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino, que planteja dilemes ètics a l'audiència, i de la sèrie Els Testaments, l'esperada seqüela del Conte de la Serventa.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La tutoria. Pista número 3.
Ha compartit vestidor amb Guardiola i també amb l'actual entrenador del Liverpool, Slot. Qui és?
Això ja... Això sí que afina, perquè Slot
jo me l'he
no
jugat.
Té una gran trajectòria. Ah, va, potser que l'hagi dirigit, que això de compartir vestidor...
Jo me l'havia jugat a la segona.
Estem parlant que... d'algú que ha compartit vestidor amb Guardiola i Slot. Ara, francament, dubto si com a jugador i entrenador, com a companys, però...
És a dir, si té trampa o no, aquesta...
Clar, clar. És un internacional que ha jugat a la Lliga Espanyola i ha jugat en dos clubs de gran rivalitat. El Bernat diu que ja s'ha passat de frenada, sí. L'Oriol i la Gemma no,
Ni idea. Ara aguanteu, clar.
Molt bé, doncs de seguida la quarta tutopista, abans una precisió.
Sí, que havia quedat en l'aire l'11 de l'Espanyol, el dubte de si Expósito era... De l'Espanyol el dia del derbi, sí. Si Expósito era titular o no aquell dia, Expósito, Pol Lozano i Urco era al mig del camp de l'Espanyol.
Per tant, l'11 que preveu el Sergi que pot jugar demà, si finalment no acaba jugant en Gongue, és el mateix que va jugar el gener, i la veritat és que tindria sentit perquè l'Espanyol aquell dia va fer un...
Adal, Dolan, Pere Milla i Roberto.
Això mateix. El Barça de bàsquet juga des de fa un quart d'hora a Mònaco i guanya, de moment, bastant còmodament, 14-22. Guanya de 8 a l'equip de Xavi Pasqual, a 2,5 pel final del primer quart. De seguida Dimitrovic, però abans, momento recollons.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torrecollons, tria el ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el CaixaRem. El ximplets. Ximplets.cat us ofereix el Torrecollons del Tot Costa.
A veure, jo el premi al Torrecollons aquest divendres li donaria indubtablement a Bernat Soler i Jordi Costa, que han decidit que llambordins i llambordes no són sinònims. Però com que tenim... Com que tenim un Torrecollons oficial al Tot Costa, que és l'Oriol Domènech, què és el que no t'ha agradat aquesta setmana? Més enllà del tot el que no t'ha agradat en la tarda d'avui, que ja ho has estat explicant.
Avui porto un detallet, però dels germans d'Esport3, no de Catalunya Ràdio.
Ah, mira, estem salvats, doncs.
No passa res, no, perquè aquesta setmana heu estat bastant fins amb les preguntes.
Sí? Ah, t'han agradat, eh?
Excepte la d'avui de l'Espanyol, que no té...
No, a més, ha vingut el Sergi i ha dit exactament el mateix que tu, per tant, haurem de
subir. De què la pregunta de l'Espanyol?
Ah, mira.
Costa, sí. No s'ha ni debatut, eh?
No. S'ha de dir que ha estat proposta meva i no ha rebut cap vot en contra, cosa que acostuma a passar habitualment, però, en fi, avui no.
Perquè tu, si fos de l'Espanyol, no el signaries.
Jo ara no.
Sí, sí. No, per això és normal que hagis tingut aquesta
si fossis aficionat de l'Espanyol, no el firmaries?
Demà, no.
Ah, d'acord.
Sí, just en qualsevol
altre context.
És a dir, però... jo per definició, per l'Espanyol, empatar al Camp Nou em sembla un bon resultat. Demà jo crec que és una bona oportunitat perquè l'Espanyol guanyi. Però és veritat que l'Espanyol fa molt que no guanya. Vull dir, jo entenc perfectament que algú hagi vist la pregunta i digui No. Doncs no, no, què dius?
La d'avui no ens la passa, o una de les dues d'avui, perquè avui teníem doble versió de pregunta, però la resta de la setmana hem estat finets, eh, Oriol?
La que no passo és la que va fer Esport 3 quan va acabar el partit del Barça-Atlètic de Madrid de Champions.
Ui.
Quina va fer?
No per la pregunta, sinó per les possibles respostes. Quin ha estat el millor jugador del Barça contra l'Atlètic de Madrid?
Sí.
Cancelo. Eric García.
Bé, va fer bon partit.
Fermín.
Sí.
O Rashford.
Mm. Mm.
Falta, sí. Falta un, no?
Faltaria, com a mínim, un.
Tens quatre teòric. Opcions, vull dir que... Sí, sí. Però hi ha un que per mi va ser el millor del partit, que és Lamine Yamal, que no hi és, no? És per això?
Sí. Però per mi també va ser el millor, però...
Com a mínim de les quatre,
el segon,
no?
El quart millor.
D'acord.
No? Molt bé, l'Oriol Domènech ha decidit externalitzar la condició de Torracollons i ara ja no és...
Des d'aquí una salutació als companys de Sport 3 i sobretot ens solidaritzem aquells que fem preguntes cada dia. No,
és, no
sempre s'estan
encertats. No és una matèria fàcil, efectivament, i sobretot hi ha gent com l'Oriol, que gràcies a Déu ens fiscalitza a tots i ens posa allò quan ens equivoquem i per això té el títol de cinturó negre en Torracollons.
Ahir tampoc no em va agradar gaire com et va referir a l'àrbitre de... A partir de Champions.
Mira com va recordant. Sí.
Però bueno.
Com li vaig dir?
Crec que va ser bastant crític, despectiu. Crec que vas fer comentaris que no faries d'un jugador del Barça un dia que tingués un mal dia.
I que, no ho recordo normalment.
No, es passa a tu i li passa a moltíssima gent. Que amb els àrbitres tenim tendència a ser molt més atrevits que no amb jugadors, amb presidents, amb entrenadors.
Pot ser,
però... No empatitzem gaire, no.
Són la part més feble del futbol, perquè és una persona que està allà rodejada de 22 tios que no paren de criticar-lo, amb 60.000 tios al camp, amb tot el món mirant-los, tenen una pressió enorme, i en canvi són els més criticats, i en canvi jugadors que cobren 20 vegades més que ells, feien un gol claríssim, i bueno... No perquè passa res, li ha botat malament la pilota, o saps?
La famosa jugada de Musso i Marc Pubill, que al Costa li sembla un escàndol...
Va dir abominable, o no sé què va dir.
A Barran?
Però això no és una falta de respecte.
No, però de la jugada.
És un qualificatiu sobre una decisió que a mi em sembla una abominació.
No et va agradar la pregunta que li vaig fer Joan Fàbregas, tampoc.
Sí, la xiularia en uns quarts de final. La vaig traslladar de l'Oriol Domènech.
Sí.
Intueixo per la pregunta que li feies en el Fàbregas que tu creus que no és gens fàcil xiular allò penal.
Gens ni mica. T'has de trobar allà per xiular-lo. Igualment, per exemple, penso de l'última jugada del Madrid-Bayern. Per mi és un penal clamorós.
Per mi també.
Però pitar un penal amb 1-2 que el Bayern ja està guanyant, el descompte al Bernabéu,
bueno,
t'has de trobar
perquè,
allà per xiular-lo.
I sobretot perquè abans t'has empassat una vermella com un piano a ta. Vull dir, ja...
No, però això és igual.
Ja, no,
però
bueno,
tu trobes però... en aquella jugada, sí, i en 1.90 i pico, que el Bayern ja està guanyant al Bernabéu, i dius, jo ara... Vull dir que els àrbitres a vegades també són una mica equilibristes i tampoc
doncs
jo, no es complica
doncs
la vida.
Com que a mi no m'agrada que siguin equilibristes, m'agrada que siguin àrbitres, però a mi el que va fer l'altre dia...
Però no és fàcil. S'ha de reconèixer
que no
és fàcil.
És molt difícil. Jo, en general, tolero bastant bé l'error, perquè jo m'equivoco molt i em costa més tolerar el baix nivell. I aquest senyor d'ahir, al qual
però,
potser vaig faltar respecte...
Però al final no és un tema d'error o no error, no, per mi.
Home... Però com un piano. És que jo no entenc ni que doneu peu a pensar que és interpretable. O sigui, una pilota plantada a l'àrea que fa rodar està en joc. Perquè, si no, acabarem decidint que el porter sigui qui decideixi quan es posa en joc o no.
Sí, però ara poso un exemple. A l'Arsenal, des del que va passar fa 2 anys a l'Arsenal-Bayern, que aquí jo també eren uns quarts de final de la Champions, i no es va pitar res.
És Gabriel qui agafa la pilota a les mans.
Ara, si us fixeu en els partits de l'Arsenal, David Raya planta la pilota al terra. I en el defensa que està al costat, s'ajup i li passa la pilota amb la mà. Llavors l'àrbitre què hauria de fer?
No la posa en joc si li passa la pilota amb la mà.
Hauria de repetir perquè està mal posada en joc.
No, és que quan la toca amb la mà no la posa en joc.
La dona un company. Si la planta... Si Julián Álvarez el xut que fa de falta, en lloc de xutar-la amb el peu, la xuta amb la mà, què fa? Què ha de fer l'àrbitre?
Suposo que hauria de xiular falta.
No, tornar a repetir el llançament.
Home, si la toca amb la mà, un jugador de camp amb la mà... No,
no que la posa en joc amb la mà.
Està mal posada en joc.
Ja, però pues que un jugador de camp no pot fer
no
res
amb la mà. En joc. Sí, no la poses en joc, simplement la
mous. No ho compliquem tant, fa dos dies.
Jo el que vull dir és que la paper de l'àrbitre, que jo també es critico moltes vegades,
que sí, que sí.
És el més complicat
sí.
I som
jo, això,
massa beligerants amb ells en respecte com ho troben els jugadors.
Això no ho nego, però simplement ahir traslladava, perquè a més li vaig dir al Joan al minut 5 de partit, aquest tio la liarà, perquè es veia... I, malauradament, vaig tenir raó. Va ser un circ d'arbitratge, no només per aquesta acció en concret. I això... perquè algú s'endugui una samarreta dels ximplets.
Exacte, perquè els amics dels ximplets no sé què en pensen de la jugada, però en tot cas, després de l'actuació del Torrecollons, us regalen el primer que truqui, el 93207474, una samarreta del Torrecollons professional i una tassa de porcellana vitrificada de joc amb disseny exclusiu dels ximplets.
Doncs vinga, a trucar i a guanyar una samarreta i una tassa dels ximplets .cat. Cinc minuts i les vuit per completar, per revelar la prèvia del derbi aquest migdia amb l'assistència tècnica del Josep Forns, la Sònia Gelmà i un servidor. Ens n'hem anat a veure a un dels titulars de l'Espanyol al derbi de demà, el seu porter i segurament un dels jugadors més destacats de la temporada blanquiblava. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb Marko Dimitrović. Marko Dimitrović, bona tarda.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
En el entreno de ayer estabas un poco pachucho. ¿Todo bien para el derbi?
Sí, sí, está. Bueno, ya época de primavera a veces pasa, sabes, ya un poco resfrío y eso, pero nada, nada grave.
Con el empate en Sevilla, el Español consiguió la primera portería cero desde diciembre y además con una grandísima actuación tuya. ¿Esto hace que esta semana estés más contento o no te sirve?
Bueno, vivimos en un mundo de resultadistas, pero yo siempre confío más en el proceso. Hay que dar importancia siempre, mantener una misma línea de trabajo independiente si ganas o pierdes. Claramente cuando consigues portería cero te autoestima más y tienes un poco más confianza, pero para mí siempre lo que más importante era el concepto, una satisfacción personal, cumplir todo durante la semana y a veces te da, a veces quita para sumar los puntos. Más importante es sumar ya por una vez de 3 puntos, que llevamos una racha de muchos partidos sin ganar, pero bueno, por lo menos hemos vuelto a sumar un punto en campo complicado y hemos mantenido la portería cero, que es un factor muy importante para nosotros para intentar sumar 3 puntos en próximos partidos.
No ganáis desde diciembre. En algún momento de esta racha, de esta mala racha, ¿se te ha visto frustrado, pidiendo autocrítica? ¿Ha habido cierto conformismo?
No, para nada. Al final son rachas como en cada deporte. Hay rachas positivas y hay rachas negativas. De verdad, nadie esperaba que no íbamos a ganar tantos partidos. Desde 2025 no hemos ganado, nadie lo esperaba. Pero bueno, es lo que hay, ya es pasado. Autocrítica sí que hay que hacer cada uno, porque tanto tiempo sin ganar, pues hay... Incluso en últimos partidos sí que estamos bastante mejor, pero nos falta puntuar de 3. Pero bueno, mantener la misma línea de trabajo y confiar, porque la única manera de remontar eso es con gran trabajo y ir a full, tanto en personal como en colectivo.
De manera inconsciente, ¿os puede haber afectado que se llegara a hablar de Europa o incluso ver la salvación, la permanencia hecha muy pronto? ¿Os puede haber afectado para explicar esta racha?
No, creo que todos somos ya muy experimentados y suficiente listos para saber de qué va esto, ¿sabes? Y gracias a Dios en vestuario hay 2-3 jugadores veteranos que si algunos jóvenes no lo sienten así, que le podemos transmitir que si ya pensamos en algo mucho, muy por delante, nos podemos confundir. Obviamente tener una racha de 5 partidos consecutivos ganando, te posicionas bien en puesto quinto en la tabla, claramente que tú ves que Europa está más cerca, pero que daba una vuelta entera y sabíamos que después de la racha buena, pues una vez se puede terminar y que venga otra racha mala. Eso es un deporte. Equipos más grandes del mundo también pasan por esas rachas, así que nada, a nosotros nos toca pensar de dar nuestra mejor versión y sumar de 3 y luego ya veremos al final de año dónde nos coloca.
Claro, lo que sorprende es el contraste, ¿no? Que quizás si hubiera sido todo un poco más regular, incluso al revés, empezar perdiendo y ahora estar en la buena racha, tendríais mejores sensaciones, pero ¿tienes un diagnóstico del por qué tanta diferencia entre la primera y la segunda vuelta, por decirlo
pues,
así?
Pues hay muchos factores. Yo siempre soy realista. Claramente cuando se gana todo vemos de cara buena, ¿sabes? Al final yo te voy a decir, nadie esperaba íbamos a ganar tantos partidos en primera vuelta, pero tampoco escuchaba a nadie decir que incluso era eso, ganar tanto no era normal. Claramente tú quieres ganar todos los partidos, pero... Y tuvimos una pedisca de suerte en primera vuelta, varios partidos. La suerte caía a nuestro lado, día de Osasuna, creo que Osasuna falló en 93, una clara a Bocajaro. Ganábamos 0-2, no nos generaban ocasiones, y ahora con pocas ocasiones que nos generaban, metían al final. Eso es deporte, eso es fútbol, hay que mantener la calma cuando cosas van mal, y cuando van muy bien, pues no venirse muy arriba, porque vemos que lo está pasando ahora, pero no ha sido ese caso. Nosotros siempre sabíamos de qué va eso. Al final son un poco de factor de suerte. Al final nuestros errores que hemos cometido se penalizaron mucho, y no pasó nada extraño que no sucede en el fútbol.
Cuando termine la temporada, ¿te quedarás con sensación de oportunidad perdida o de temporada buena, teniendo en cuenta que el objetivo inicial era la permanencia?
Pues te voy a decir cuando terminemos la temporada, porque yo de verdad vivo día a día y no pienso ni lo que va a suceder mañana. Espero terminar hoy todo lo que puedo el día de hoy, y ya veremos mañana lo que pase, y luego al final de temporada, pues seguramente última...